El Manxaire.
El Jaume Llats és el nostre manxaire. Cada setmana ens explica algun fet, alguna curiositat a l'entorn del món dels instruments. Jaume, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Avui ens portes una cosa forta, eh? Instruments fets amb ossos humans, però què és això?
Això, si és fort o no és fort, això haurà de dir-ho la gent, però la realitat sembla aquesta. En definitiva, volia parlar de dos instruments, sobretot dins la tradició tibetana, tot i que existeixen altres àrees d'Àsia, fets amb parts, amb ossos del cos humà. Un és el rkang gling, traduït literalment del tibetà, vol dir cama i flauta o instrument de buf. I en realitat és una mena de trompeta o de trompa petita feta amb un fèmur humà. Agafeu l'os, el fèmur, des del genoll, on fa una típica forma d'un forat al mig i de dos caps d'os, diguem-ho així, i l'agafen fins a mitja cama, més o menys, i amb això ja tenen la base de l'instrument. L'embocadura, això sí, acostuma a estar voltada d'una anella de plata o de metall que separaria on bufes de l'os estricte, de l'os pelat, i a més ho aprofiten per posar-hi ornaments de pedres precioses com la turquesa o altres decoracions. El budisme tibetà fa servir el so d'aquest instrument en rituals, sobretot en rituals funeraris i exteriors, dins del que es denomina els rituals budistes chot, i aquests rituals serien la manera budista de desprendre's del cos i de les realitats corporals mundanes per abastar la realitat espiritual. L'instrument emet un so fort i penetrant. En general, els occidentals ho veiem com un so misteriós o ple de lament. Tot i així, probablement, si ens posem amb la cultura tibetana, és simplement el so normal d'aquests rituals funeraris, i acostuma a sonar acompanyat d'una campana i d'un altre instrument, que és el damaru. En conjunt, en uns actes provinents segurament del tantrisme hinduista, que seria anterior al budisme i que va ser introduït al Tibet a partir del segle IX.
De fet, això de fer flautes a partir d'ossos no és nou. Els instruments més antics que es conserven es diu que van ser fets amb ossos, no?
Exactament, l'os simplement era un material. Et menjaves l'animal o el pelaves i feies servir l'os com a bons carronyers que som els humans per fer-ne una altra utilitat. Ara bé, aquí potser la sorpresa és un os fet d'una part d'una persona, d'un difunt. Per què un os d'un difunt? I aquí és on veus el valor simbòlic i el poder espiritual que emana del mateix objecte. No és cap casualitat que el rkang gling utilitzi uns ossos humans, sinó que vol aprofitar la força simbòlica i espiritual d'aquests ossos. I a més, l'instrument que l'acompanya, el damaru, que és un doble tambor petit, està fet amb la part alta del crani humà, de dos cranis que a més han de ser d'home i de dona, perquè així representen una mica la globalitat, la totalitat, fins i tot estan relacionats amb la dansa còsmica del déu Shiva d'alguna manera, i per tant comunica molt bé l'evanescència de l'existència humana. Una mica és com la cendra del dimecres de cendra per entrar a la quaresma, recordar que tornarem a la pols, doncs en aquest cas recordar que quedarem com uns ossos pelats. Ara bé, el rkang gling, d'entrada, sobretot perquè funcionin determinats rituals, no s'han de fer amb qualsevol os humà, sinó que han de provenir d'algú molt respectable, d'una persona de vida ascètica, sobretot d'un monjo o d'una monja que han mort dins de la més estricta puresa i dins dels seus vots específics. D'alguna manera serien com les relíquies del món europeu o occidental, les relíquies que representen el cos d'aquell que ha passat espiritualment a una altra dimensió, doncs aquí són conservades amb un instrument que se li té devoció i que se l'ha de respectar, i per això se li posen pedres precioses com a les relíquies i com a tot allò que ens transmet alguna cosa més enllà del simple objecte material. S'ha de dir que en l'antiga tradició tibetana era relativament fàcil d'obtenir aquests ossos. Un dels rituals dels denominats cementiris del cel és un cementiri de pedres, som a l'alta muntanya, on el cos del difunt s'esmicolava per oferir-ho als voltors. I els voltors, carronyaires de mena, es menjaven la carn i figura que escampaven l'esperit volant pel cel i per les muntanyes. I, per tant, quedaven a la terra els ossos, i aquests ossos es podien fer servir perfectament per ser aquest instrument familiar. Alguns fins i tot podien fer-ho d'un parent, i per tant d'alguna manera hi havia la continuïtat de l'esperit i de la veu familiar en el so del propi instrument. Ara bé, també hi ha uns escrits, no sé fins a quin punt fiables, que demanen que sigui d'algú jove amb energia i que hagi mort d'accident o de ganivet, per tant d'assassinat o de mort violenta. En aquest cas, els poders varien completament i semblaria que això es fa per convocar uns esperits i uns dimonis i satisfer-los la gana i així alleugerir-los el patiment alhora que et despulles i t'alliberes de la materialitat del mort del difunt. Per tant, queden uns cossos molt precisos i l'os torna a ser aquest recordar que quedarem amb res, i per tant una via per tallar l'ego personal i entendre una via espiritual, que és el que el budisme vol comunicar. En realitat s'han explicat històries a l'Índia amb denúncies de casos de tràfic d'ossos, perquè els ossos havien d'anar a aquesta destinació de servir d'instruments, i sembla que en algun moment això ha comportat problemes, diguem-ne, d'ordre públic, hauríem de dir. Modernament, el wrangling també es pot fer de fusta o de pasta, o sigui, de plàstic. Ara, llavors, si entrem dins de la correcta via tibetana, et diran de seguida que no serveix per als rituals, només serveix perquè l'aprenguis a tocar, perquè el tinguis en un museu o perquè el facis sonar en espectacles, però no en rituals de veritable comunicació divina. Bé, ja ho veieu, el poder sonor de les relíquies. I us he de dir que al Museu de la Música...
Ara et donava pregunta.
Tenim visitable un wrangling...
Autèntic, amb mossos, vull dir.
Sí, no hem comprovat, però juraria que sí. I un damaro, que es pot veure, en aquest cas, uns instruments que tenen més de 100 anys, com són fets i d'on ve aquesta tradició originària dels instruments tibetans.
Una tradició que continua, pel que expliques, eh?
Sí, perquè els devots d'aquesta tradició continuen utilitzant el so com una de les vies més potents per comunicar l'espiritualitat.
Bé, avui una secció diferent que no deixarà indiferents, crec, els oients. Moltes gràcies, Jaume.
No desitjo pas que s'escandalitzin, simplement que entenguin que la materialitat pot ser vista des de molts angles diversos.
Fins la propera.
A reveure.
La culpa és del Manxaire.